Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Avui a l'Ofici de Viure, bloquejar persones, ja sigui a través del WhatsApp, de xarxes, etc. Va assegurar l'antropòleg Robin Dunbar als anys 90 del segle XX que les persones podem arribar a tenir relacions més o menys significatives amb no més de 150 persones. Avui, 30 anys més tard, hi podríem afegir que les coneguem personalment o no, les tenim gairebé totes a les xarxes socials o al WhatsApp, i almenys de les que tenim a les xarxes, n'hem bloquejat unes quantes. Ho explica la psicòloga Valèria Sabater, que diu: tots, d'alguna manera, hem fet ús del botó bloquejar o eliminar amics a les nostres xarxes. De fet, és higiènic, diu aquesta psicòloga, i fins i tot necessari. Tanmateix, ja no ho és tant quan es converteix en la freda estratègia per acabar amb una relació afectiva o una amistat. N'hi ha prou amb un sol clic per desaparèixer, per marcar distàncies i silenci sense haver de donar cap explicació. D'aquesta manera faríem un ghosting en l'altra persona, que veu que tot d'una desapareixem sense deixar cap rastre i li provoquem potser una ferida emocional complicada de resoldre. Diu la psicòloga Sílvia Llop, que avui ens acompanya a l'Ofici de Viure, que el bloqueig es pot utilitzar de forma positiva quan acabes amb una relació i sents que necessites tenir un espai per fer el teu dol. Una forma sana d'utilitzar el bloqueig és dir a l'altra persona que la bloquegem per això. La mateixa Sílvia Llop, però, afegeix que si l'altra persona trenca contínuament un silenci que li hem sol·licitat expressament per poder-nos guarir emocionalment, el bloqueig pot ser l'única solució. Com explica la psicòloga Valèria Sabater, el fenomen de l'unfriend, el no amic o persona que triem eliminar o bloquejar de la nostra xarxa, és un fet cada vegada més estudiat pels psicòlegs i creadors d'aquests nous mons informàtics. Per quina raó? Doncs perquè des que el 2009 es va crear el botó unfollow al Facebook, el seu ús no ha parat de créixer. La mateixa psicòloga, però, dona un consell per qui tingui temptacions de treure persones de la seva llista d'efectes virtuals. Aprenguem a bregar en persona amb els nostres problemes, perquè el botó d'eliminar dels nostres dispositius mòbils al capdavall no soluciona la major part dels conflictes de la vida. Avui, a l'Ofici de Viure, bloquejar persones a les xarxes socials.
L'Ofici de Viure, 15 anys a l'antena de Catalunya Ràdio, amb Gaspar Hernández.
Hola, sóc la Mònia Presta, psicòloga, creadora de la teràpia integradora estratègica, sexòloga, terapeuta de parella i col·laboradora de l'Ofici de Viure. Bloquejar una persona no sempre és fàcil, però avui en dia la nostra societat digital és una conducta molt freqüent. Però és una conducta que ens pot estalviar mal de caps i ens pot estalviar patiment. Perquè si la persona que volem bloquejar ens ha fet mal, hi ha hagut algun problema, algun conflicte a la relació que ja no es pot arreglar, llavors és la decisió més bona que podem agafar per nosaltres, perquè ens estalvia patiment i a la llarga pot portar un benefici psicològic i emocional. Si veiem que aquesta persona ja no ens aporta i ens treu calma, ens treu pau, millor tancar la porta, i ben tancada. Si veiem que és una persona que encara podem parlar i bueno, despedir-nos amb respecte, llavors podem escriure les raons per les quals volem marxar de la relació i llavors, en aquest cas, escriure des del carinyo, des del respecte, des de l'amabilitat i agrair el passat, les coses boniques del passat, però que ara decidim no continuar. Si veiem que no és possible, millor bloquejar i punt, perquè és inútil entrar en guerres estèrils que no porten enlloc i conflictes que simplement creixerien. També hi ha persones que ens bloquegen perquè volen fer-nos sentir malestar. El consell és no entris allà, no bloquegis tampoc, perquè la idea és voler fer una guerra. No cal fer una guerra. Millor enviar el missatge jugador, no hi ha jugadors. No entro en aquest joc pervers, inútil i que no porta enlloc. I recorda, som la mitjana de les 5 persones del que ens envoltem a la vida. Per tant, tria bé en qui vols fer el camí i que sigui una persona o persones que t'aportin i que no et treguin. Una abraçada.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, bloquejar persones a través de les xarxes socials o el WhatsApp, etc. Amb les psicòlogues Sílvia Llop i Montse Catcarra. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, Gaspar.
Hola, Gaspar.
Sílvia Llop, tu quan bloqueges persones? Tu bloqueges persones?
Normalment no.
Normalment.
Perquè intento primer tenir un diàleg amb les persones i dir, escolta, mira, si la relació ja no està funcionant o si ja no ens estem aportant, prefereixo deixar de parlar, etc. Llavors, normalment m'he relacionat amb persones respectuoses que han acceptat això.
Però sí que deus tenir pacients que bloquegen persones.
Molts.
Llavors, tu com a psicòloga recomanes en algun moment bloquejar una determinada persona i en quin moment?
Sí, jo crec que hi ha dos moments principals. Un és quan l'altra persona tu li estàs dient doncs que ja no t'aporta la relació, se suposa que heu tallat, evidentment, no es tracta de bloquejar algú quan encara estàs en una relació, però quan ja heu tallat...
Seria
i tu
una
veus,
mica difícil, no?
Sí, bueno, el ghosting comença així, eh? Però bueno, quan una persona ja no t'està portant i tu necessites poder fer el teu dol tranquil·lament, perquè clar, quan tallem amb algú o quan decidim que una relació d'amistat o el que sigui ja no ens aporta, bueno, s'ha de fer un dol. Per tant, si aquesta persona no t'està respectant el teu temps per fer aquest dol, i el que fa és que tota l'estona t'escriu, et bombardeja perquè vol tornar amb tu, perquè vol seguir parlant, perquè vol tenir-te allà, allà és un moment on tu podries bloquejar. Jo ho diria prèviament, eh? Diria, mira, escolta, et vaig a bloquejar perquè sento que ja no puc més amb això, si m'està fent mal cada cop que tenim una interacció, perquè el que estic intentant jo és oblidar-te, en certa forma, almenys de la forma que hem estat relacionant-nos fins ara. Per tant, aquest seria un motiu. I l'altre motiu, a vegades es pot eliminar el contacte en lloc de bloquejar, però és quan tu t'estàs obsessionant. Quan sents que tota l'estona estàs controlant la seva connexió, si està en línia, si no, si t'escriu, si no, i ja no teniu aquesta relació. Per tant, el que estàs fent és alimentar un vincle que no existeix i t'estàs obsessionant i això al final és superdolent per tu, perquè clar, estàs alimentant algú que no existeix. Per tant, en aquest cas també potser seria millor eliminar directament, però si hi ha el risc de que l'altra persona t'escrigui, doncs bueno, bloqueges i ho treus.
Recordo que la Sílvia Llop, psicòloga, té un llibre de títol eloqüent, Mándalo a la mierda, del qual ja vam parlar en aquest programa. Aquest Mándalo a la mierda, Sílvia, inclou bloquejar a la persona?
Sí, jo sempre dic que el Mándalo a la mierda és amb carinyo i amb amor i amb respecte, però si tu veus que no t'estan respectant a tu, pots donar-li el botó de bloquejar.
Montse Catcarra, bé, què em penses del que acabes de sentir? Tu en quins casos recomanes també a pacients que bloquegin una determinada persona?
Estic molt d'acord amb el que ha dit la Sílvia. Jo matitzaria alguns aspectes, com per exemple la necessitat de posar límits, no? Una miqueta el que comentava la Sílvia, de que no ho bloqueja la primera, estic molt d'acord, no? Posem sobre la taula allò que ens molesta, tractem d'arribar a un punt intermig, un punt d'acord, on la realitat de les dues persones pugui coexistir i si no és possible, si aquella persona no ens respecta els límits, si actua de manera reiterada, fent-nos mal, sigui el que sigui que signifiqui això, aleshores és convenient bloquejar. M'agradaria fer un esment, i és que aquí ens trobem amb un cas de responsabilitat afectiva, no? Perquè sí que és cert que nosaltres a l'hora de poder bloquejar una persona, seria recomanable doncs, posar sobre la taula els motius pels quals ho fem o simplement comentar, mira, si la conducta continua per aquest camí, em veuré obligada a posar fi a la nostra relació o bloquejar la comunicació, no? Crec que és molt convenient. I aleshores estaríem actuant d'acord a la responsabilitat afectiva. Però és veritat que hi ha situacions en les que és impossible, literalment impossible. Per exemple, situacions on es dona abús emocional.
Ara en parlarem. De totes maneres, vosaltres que teniu també un perfil a les xarxes socials, teniu molta activitat a les xarxes socials, també us podeu trobar amb persones, amb seguidors, seguidores, amb les quals no hàgiu tingut cap mena de relació, però que traspassen tots els límits que vosaltres creieu que haurien de mantenir, no? I potser els bloquegeu, o no?
Sí, jo no gaires persones he de dir, que tinc uns seguidors molt amables, però a vegades sí que passa, que veus que, sobretot a mi, quan falten el respecte a algun dels seguidors que està exposant el seu punt de vista amb carinyo i humilitat, això és el que jo intento donar un avís.
No que te'l faltin a tu necessàriament, sinó
que... A mi no m'importa tant que me'l faltin a mi, perquè quan me'l falten a mi, saps què passa? Que tinc molta gent darrere que ve a dir, escolta, que no, perquè està fent una feina aquí, perquè si no, no la segueixis, llavors no em fa falta anar aquí. Però quan falta respecte a altres seguidors que sí que estan tractant temes tranquil·lament, allà sí que intento fer un avís en plan, mira, escolta, t'he esborrat el comentari perquè sento que estàs faltant al respecte, i si veig que segueixen, llavors sí que es bloqueja.
Val, o sigui, per tant, un altre criteri que estem posant damunt la taula és la falta de respecte, que és el pa de cada dia a les xarxes socials, no? Al costat de moltes altres coses bones, però també hi ha molta falta de respecte, sovint emparada per l'anonimat.
Exacte. Exacte, el fet de tenir algú que no li estàs veient la cara, clar, pel carrer no et pararan i et diran tu. Però clar, darrere d'un ordinador o d'un mòbil, bueno, tothom és valent, sobretot quan es fan perfils falsos, perquè aquest tipus de persona normalment no posa la seva cara insultant algú amb la seva cara o amb el seu nom. Normalment tenen un perfil darrere que no diu res i bueno, estan emparats per això, per l'anonimat.
I en aquests casos, quan hi ha una falta de respecte, un insult, també aviseu abans o no? Bloquegeu directament? O sou partidàries, encara que no ho feu vosaltres en primera persona, sou partidàries de bloquejar directament. Ho dic perquè a Twitter no parem de veure gent que diu m'han bloquejat o he bloquejat, com si fos una rutina.
Sí. Bueno, jo entenc que depenent de la quantitat de faltes de respecte que rebis, no? Si reps, no sé, 15 o 20 faltes de respecte diàries, entenc que arriba un moment en què no et pots permetre tu, per la teva salut mental, anar esmentant a tothom a qui bloquejaràs. Entenc també dintre del context de la protecció.
Sílvia?
Sí, exacte, o sigui, clar, si tu t'estan insultant 50 persones al dia, dic jo que no dedicaràs un munt de temps en dir-li a cada un, escolta, que et bloquejo, però per exemple, el meu cas, que a mi no em passa mai, el dia que em passa, si veig que és una persona que més o menys diu coses semicoherents, perquè si no ja és igual, però si són semicoherents, sí que li escric en privat i li dic, mira, escolta, que em sembla que no és la forma de dirigir-te a la gent, etc. I si et reculen, perfecte, i si no, doncs, aquí sí que hi hauria bloqueig si ho tornen a fer.
Vosaltres sou dues psicòlogues joves. Tot i així, quan vau estudiar la carrera de psicologia, tot aquest àmbit del qual estem parlant, el vau estudiar?
No, en absolut.
O sigui, ho heu hagut d'anar aprenent sobre la marxa, no?
Sí, totalment. O sigui, nosaltres anem aprenent i a més ho comentem moltes vegades perquè nosaltres som amigues a l'Instagram des de fa un parell d'anys i a vegades comentem aquestes coses de a tu et passa, mira, m'ha vingut algú i m'ha dit certes coses, m'ha criticat la meva feina, o al final et critiquen a tu, quan et critiquen a tu és la teva feina, la professionalitat, a tu com a persona.
El missatge que dones a les xarxes.
Exacte, llavors això t'acaba també afectant i a vegades ho comentem, com ho portes tu, com ho enfocaries, i alguna vegada ens hem escrit les dues en plan, què faries en aquest cas? Perquè clar, quan et toca emocionalment, a vegades tu també perds l'objectivitat i no pots ser sempre superbenevolent perquè a vegades et toquen les emocions.
Sí. Hem de tenir en compte que els missatges que enviem, potser el de la Sílvia a vegades són titulars molt incendiaris, els meus jo crec que a vegades són posts, són articles que no tothom està preparat per llegir, potser perquè no estan en aquell moment per fer un cert pas. Aleshores, això d'alguna manera limita amb la capacitat de gestió emocional de l'altra persona. Hi ha persones que s'empipen no tant amb el missatge o amb la seva situació, sinó amb la persona. És a dir, amb mi, en aquest cas, o amb la Sílvia, no? I a mi no m'ha passat tant d'haver de bloquejar, però sí que em bloquegessin, perquè et fan un comentari, tu els respons amablement, tractant de matisar o de posar un exemple I aleshores, doncs, suposo que no els agrada el que llegeixen i aleshores t'acaben bloquejant, acaben eliminant el comentari i bloquejant-te tu. Suposo que és una manera també de protegir la seva estabilitat emocional en aquell moment, entenent el context en el que es troben.
Us fa la sensació que ha augmentat com l'agressivitat en general?
Sí, almenys jo crec que sí, en general, no només en el context xarxes, també quan anem a comprar, per exemple, la cua del supermercat, la manera en què les persones entonem certes situacions del dia a dia, jo crec que perdem una miqueta l'amabilitat de banda i jo crec que ens oblidem de que tenim persones igual que nosaltres, que tenen problemes i, bueno, hem de fer una miqueta d'autocrítica, jo crec, al respecte.
Sílvia?
Sí, sobretot jo crec que el tema del confinament ens ha fet estar molt amb nosaltres mateixos i arriba un moment que si tu estaves tapant un munt de problemes és com una olla a pressió, no? I acaba explotant. Llavors, quan explotes, normalment explotes amb la gent que tens a vora. Si és un mal dia, estàs a la cua del súper, doncs igual li diràs a algú aquella que s'acaba de colar davant teu, o si no, ho faràs contra la teva parella, contra la teva mare, contra qui sigui.
Avui a l'Ofici de Viure, bloquejar persones amb les psicòlogues Sílvia Llop i Montse Cazcarra.
Nina Simone, has d'aprendre a aixecar-te de la taula quan l'amor ja no s'hi serveix. When that moon is big and bright, it's a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Dancing in the moonlight. Everybody's feeling warm and bright.
Diu la Sílvia Llop, hi ha una forma de bloquejar que a mi em sembla molt insana i és quan vols castigar algú. Si aquest algú ha fet una cosa que no t'ha agradat, estàs bloquejant aquesta persona per castigar-la. I això no és correcte, no és una forma sana de bloqueig. Ens ho pots explicar, Sílvia?
Sí, hi ha vegades que, sobretot en el context de relacions amoroses, que és on em moc jo més professionalment, hi ha persones que actuen d'una certa manera per castigar l'altre. Imagina't que ha fet algo que no t'ha agradat. S'han anat de festa la teva nòvia quan tu li havies dit que no et semblava bé que se n'anés de festa perquè volies que es quedés amb tu. Llavors t'enfades i la bloqueges. Clar, això és una forma de càstig. Això no és una forma sana de dir, mira, escolta, m'ha fet mal això perquè potser avui em trobava malament i hagués preferit que et quedessis. Clar, quan tu bloqueges algú per donar un missatge clar de no estic d'acord amb el que has fet, no és una forma sana de bloquejar, és una rabieta de nen petit, si vols, una mala gestió emocional, que al final el que farà serà danyar la relació, perquè clar, si cada cop que t'enfadis m'has de bloquejar o viceversa, no arribarem enlloc.
Jo ho veig com una estratègia passiu-agressiva, no? És a dir, em passa alguna cosa però no sóc capaç de posar-ho sobre la taula. Potser perquè no tinc estratègies, potser per orgull, potser perquè aquesta discussió ja l'hem tingut altres vegades. El que sigui, en tot cas, no estem gestionant o adreçant la situació de manera que hauríem de fer-ho.
Com definiries l'estratègia passiu-agressiva? Bé, en part ja ho has explicat, no? Però hi ha un perfil també de persona que tendeixi a ser passiva-agressiva?
Doncs jo diria que és la combinació entre manca d'assertivitat, és a dir, no em sento capaç d'expressar les meves necessitats, de fer-ho amb empatia respecte cap a l'altra banda, i alhora potser una gestió emocional empobrida en el sentit de que doncs, potser no gestiono bé ni el rebuig, ni l'enfadament, aquestes emocions que potser són una miqueta més difícils de gestionar, de digerir, doncs són exactament les que es posen una miqueta sobre la taula en aquests contextos.
I aquí, en aquest cas, les xarxes socials, l'aïllament, les connexions telemàtiques no hi ajuden a desenvolupar aquestes habilitats.
En absolut, en absolut. De fet, jo crec que quan parlem, per exemple, per WhatsApp, és molt fàcil que es malinterpreti un missatge, no? I d'alguna manera fa que totes aquestes situacions es tinguin encara més a l'ordre del dia.
Per cert, gràcies per haver vingut avui a l'estudi de Catalunya Ràdio amb les mascaretes adients i amb la distància de seguretat, però canvia molt, amb la Sílvia que ens havíem escoltat telemàticament des de Madrid. Bé, és molt diferent poder-nos veure als ulls, i vosaltres també, imagino que en el dia a dia, tu suposo que totes les teves consultes són telemàtiques, no?
Sí.
I no trobes a faltar la presencialitat?
És que mai l'he tinguda.
Ah.
Jo mai he fet les sessions, sempre he volgut com obrir-me al món, perquè vaig començar, de fet, a treballar com a psicòloga de l'amor a Suïssa. Per tant, tu diràs, allà no hi havia ningú que parlés castellà o català, el que sigui. Llavors vaig començar a fer les consultes online i em vaig enamorar del format pel simple fet que és molt còmode per tothom. Sí que és veritat que després les connexions a vegades fallen, que hi ha retras entre la imatge i el so, llavors aquí has d'anar tu enganxant les coses com pots, perquè sí que crec que és necessari veure la cara de la persona. O sigui, clar, si fos en persona, doncs, tindria més matisos, però en realitat a través d'una càmera també veus moltes
sí,
coses.
Sí, no se t'escapen, no se escapen coses?
Pues no ho sé, perquè com no ho veig... Però la veritat és que m'hi porto bastant bé amb això, suposo que perquè sempre ho he fet així, llavors tampoc tinc el punt de comparatiu per dir, mira, molt pitjor, doncs no, estic còmode, la veritat.
Clar, si sempre has sigut, com tu dius, psicòloga de l'amor via telemàtica, bloquejar persones forma part també de l'àmbit en el que et mous. A diferència, no? Per exemple, d'una psicòloga o psicòleg que fos més gran i que valorés molt més la presencialitat.
Clar, és que és diferent, o sigui, tu parles amb la persona i la seva veu, els seus gestos, tot això ho veus, però sí que és veritat que perds alguns matisos, suposo. Bueno, suposo, segur, perquè a vegades la connexió no va com hauria d'anar. Però bueno, la qüestió és que quan tens connexió amb la persona, ja és una connexió emocional. Jo crec que això és el 50% de la feina pels psicòlegs o pels coach o per la gent que es dediqui a ajudar els altres, perquè la connexió emocional amb la persona que estàs ajudant fa que confiï en tu, fa que s'obri molt més i que et pugui explicar les seves coses.
No sé si vols afegir alguna cosa, Montse.
Bueno, per mi ara és tot un avantatge el poder fer les sessions online, no només pels motius més obvis, sinó també perquè no utilitza mascareta. Hi ha persones a les que he conegut durant la pandèmia, no els he vist la cara completa. Aleshores, si alguna sessió la fem online, és un avantatge.
A l'Ofici de Viure, bloquejar persones. Diu el psicoanalista Steve McKeown que les interaccions a les xarxes socials, encara que estiguin perfectament programades i dissenyades, juguen amb les inseguretats reals i humanes, l'autoestima baixa i la necessitat de les persones de ser acceptades. Tot això ho dèiem perquè potser no en sabem encara prou d'interactuar virtualment, no? Potser el dia de demà no utilitzarem tant aquesta eina de bloquejar les persones, no? No s'utilitzarà tant. Potser n'hem d'aprendre, no?
Estaria bé aprendre'n, però no sé jo si això de que no s'utilitzarà tant en el futur, perquè em sembla que és molt fàcil donar-li el botonet de bloquejar, quan en realitat moltes vegades el que hauríem de fer és mirar cap endins i veure què és el que ens ha despertat aquesta persona que ens ha fet que el vulguem anar a bloquejar sí. directament. Perquè a mi també m'ha passat, com deia abans la Montse, que algunes persones em bloquegen i m'ho diuen més tard, perquè em diuen m'he donat compte que una amiga m'ha recomanat seguir-te i que et tenia bloquejada. I clar, comencen a tirar de veure les meves publicacions i es donen compte de que en algun moment estaven en una, per exemple, no relació, que això és quan tu vols tenir una relació amb algú i l'altra persona no vol, llavors et quedes en aquest limbo, que és molt incòmode. I clar, jo parlo molt d'això i parlo molt, evidentment, de que aquí no t'has de quedar. Si m'has vist una publicació d'això, li has vist a la Montse una publicació d'algú per l'estil on tu estàs vivint i tu saps que has de fer alguna perquè això no va enlloc, però no estàs preparat, no pots en aquell moment, clar, veus el que estem dient, t'impacta emocionalment i dius bloquejar, perquè jo no vull que m'aparegui aquesta persona sí. dient-me tot el que jo no vull sentir en
és
aquest moment de la meva vida.
Clar, i suposo que no hi esteu a favor, o sigui, que potser hi ha altres vies.
Sí, tant, un unfollow, perfectament, que em deixin de seguir, ho entendria clar. Perfectament. Persones clar. Que ja han resolt aquells conflictes i que el meu contingut, per exemple, ja no els interessa, o bé que no estan preparats per llegir-ho, ho entendria perfectament.
Diu també Steve McKeown que els que s'afanyen a bloquejar els altres tenen més probabilitats de tenir problemes d'egomania i narcisisme. Jo això no ho acabo d'entendre, la relació, però vaja, sí?
Bueno, jo entenc que entra dintre de la confrontació que comentàvem, però ja no tant contextual, sinó cap a la persona. Si estem definint una conducta que pot ser nociva per a altres i jo em veig reflectit en ella, doncs potser jo no estic preparat per a aquesta autocrítica i aleshores m'estic movent al voltant de l'ego, des de la meva opinió.
Sí, jo aquest tema el veig més complicat d'enganxar, perquè clar, bueno, si vols mantenir-te pensant que no tothom sent el mateix que tu o no tothom està d'acord amb les teves opinions i que la gent que no estigui d'acord els bloqueges directament, però bueno, enganxar-ho amb el narcisisme, és complicat.
El narcisisme, però, és el pa de cada dia a les xarxes socials, eh? Sí. I suposo que vosaltres també el viviu molt a través també de pacients, de persones que estan molt, molt que són dependents de les xarxes socials, no? Ho dic perquè fa 5 anys o 10 anys probablement aquestes mateixes persones no tenien desenvolupat tant aquest tret narcisista.
Clar, el que fa les xarxes socials també és que et pots exposar, que la gent et dona me gustes, que la gent et comenta, per tant això és algo que també engrandeix l'ego, sempre i quan et surti bé, clar, si et surt malament et baixa l'autoestima moltíssim.
Sí, és una eina més, està clar, és una eina que està a l'abast i que és ben fàcil, vull dir, no cal que ens esforcem gaire per obtenir-ho.
Els i les ex, fins a quin punt se'ls ha de bloquejar? Aquesta pregunta en part ja ha estat contestada, però ens agradaria aprofundir-hi. Diu la psicòloga Cristina Alavedra que pot semblar una opció molt radical per segons quines persones, però també pot ser molt útil per les que han acabat molt malmeses en una relació i qualsevol tipus de contacte amb la persona els genera malestar. Uh-huh. El bloqueig respondria a una higiene emocional necessària per guarir ferides i recompondre's de la relació. Alguna cosa que no hàgim dit sobre quan hem de bloquejar un o una ex?
Uh-huh. Doncs mira, abans quan estava parlant la Sílvia he pres nota d'un concepte i és intermitència. Hi ha relacions que són intermitents, ara estem junts, ara no, i és un continu d'anades i vingudes. Crec que aquest és un context específic en el que bloquejar a l'ex és molt adient en el sentit de que si jo estic acostumada que al cap de 3 setmanes, al cap d'un mes i mig, tornarà a escriure'm, és molt possible que jo torni a entrar en el bucle. Aleshores, des d'un punt de vista sanador i d'autoprotecció, no, com comentàvem, crec que és molt adient bloquejar-ho, no, per evitar entrar en aquest bucle, posar-nos una miqueta més fàcil, ja que emocionalment és un context molt difícil de gestionar, no, perquè la intermitència genera fàcilment molta addicció. Aleshores, si desvincular-nos d'una persona ja resulta un procés difícil de gestionar emocionalment, encara ho és més si té un component addictiu.
I tu, en aquests casos, a consulta recomanes bloquejar.
Sí, perquè d'alguna manera estem a l'espera de que ens contacti, no? I si bloquegem, aquesta espera ja d'alguna manera la deixem de banda, no? La deixem en el passat.
I també és com si es perdés una mica el component d'esperança, de falsa esperança,
sí,
no?
Sí, exacte.
Que pot fer molt de mal, m'imagino, també.
Molt de mal, sí, perquè és aquesta espera de ha passat una setmana, no m'ha escrit, ha passat 2 setmanes, no m'ha escrit, i començo a mirar el seu estat, el canvi de foto, intento buscar missatges de manera molt indirecta que m'expliquin què està passant i per què no m'està escrivint encara, però sempre amb l'objectiu, bueno, amb la mirada posada en aquell moment en què m'escriurà, perquè jo no estic convençuda.
Hi ha molt de patiment, eh?
Molt de patiment, molta angoixa, molt dolor i molta poca acceptació de la situació, no? Perquè acceptar-ho crec que resulta molt confrontatiu en aquestes situacions.
Com és la nostra psicòloga de l'amor? Com és que hi ha tant de patiment a les relacions sentimentals?
Hi ha un component bastant fort de tota la literatura, les pel·lícules, tot el que ens han explicat, l'amor és una lluita i val la pena, s'ha de lluitar moltíssim, s'ha de pujar 40 muntanyes i matar uns quants dracs i aquestes coses per arribar a l'amor, llavors val la pena perquè tu has currat mogollon. Clar, què passa? Que quan tu tens aquesta esperança de que vingui el príncep amb el cavall blanc i et faci el petonet i totes aquestes tonteries que ens expliquen, bueno, és com un component romàntic en això, no? Hem trencat, però com la nostra relació i la nostra connexió és tan superforta, trobarà l'amor una manera de sobreviure. Però clar, no perquè estimis molt algú vol dir que us estigueu estimant bé, o que sigueu compatibles, o que estigueu complint cada un amb els estàndards de l'altre. Els estàndards són aquelles coses que necessites sí o sí per ser feliç a llarg plaç, i que tu ho veus amb les teves experiències passades, no? Si tu necessites algú que et doni carinyo perquè ets una persona molt carinyosa, si trobes algú que és estupendo però no et dona mai carinyo, arribarà un punt que et sentiràs una buidor tan gran que no podràs continuar amb això. Llavors, per molt que tu estimis a una persona, a vegades simplement no hi ha compatibilitat i a llarg plaç no funciona, o arriba un moment en què cadascú té el seu camí, es bifurquen els camins i s'ha d'acceptar. Però clar, si anem amb la idea de que si lluitem moltíssim acabarem sent feliços i menjant
anissos,
exactament, doncs llavors és complicat, perquè això fa que ens quedem esperant i que cada cop que et reconcilies, llavors és espectacular, però després què passa? Que no funciona la relació. Per molt que la reconciliació ha sigut estupenda i que hem passat una estona al llit meravellosa, perquè això hi ha molt foc artificial, quan hi ha aquestes intermitències que parlava la Montse, clar, després al final la realitat és que la relació no funciona, que només perquè us estimeu no vol dir que hagi de funcionar. Per tant, si tu estàs lluitant i lluitant i lluitant i lluitant, al final arriba un moment que et dona la sensació de que com has fet tant d'esforç, i a vegades hi ha clientes que m'ho diuen. Tinc la meva comunitat privada, Psicoamor, tenim un grup de Telegram, i allà és un grup com de suport, no? Que cadascú pot explicar la seva història i els podem anar a seguir les històries. I clar, hi ha gent que diu, és que m'ha currat tant, he estat tant de temps invertint en que ell canvi això que a mi em molesta, que jo crec que ja he de trobar ja la meva recompensa aviat, perquè, jolín, m'ho estic currant moltíssim, porto un any i mig currant-m'ho. I clar, ara els has d'explicar que no va així, que no, per molt que t'ho curris, si la cosa no funciona, no funciona, que hauria d'haver una fluïdesa en una relació que funcioni de forma natural i que després cadascú ha de posar cada dia doncs, una miqueta de regar la planteta perquè surti maca.
I a rebaixar també, a la línia del que ens comentaves ara, rebaixar expectatives, no? També no voler, o sigui, tot aquest fantasieig, totes les projeccions que hi ha al voltant de les relacions sentimentals, de l'amor, de l'enamorament, que són en bona part responsabilitat de Hollywood, en bona part, no només, doncs rebaixar-ho tot plegat, no?
Sí, clar, perquè al final una relació és algú de dos i no és algú a futur. Moltes vegades ens quedem en relacions per el potencial que li veiem, perquè té molt de potencial, perquè tu creus que si canvies aquesta petita cosa i aquesta petita cosa i això encaixés bé, buah, seria la relació igual que la de la Julia Roberts i el Richard Gere, que és un malíssim exemple, perquè ella era prostituta, no és, diguem que no és super romàntic, però hem romantitzat també molt això, ell va i la va buscar amb el cotxe i amb la planteta o la rosa, no sé què li porta. Doncs clar, tot això ens ho hem mamat molt. Llavors arriba un moment que tu t'has muntat aquestes pel·lícules i només que l'altre faci un gest així, de petit, doncs ja és, oh, mare meva, és que és amor etern. Ja, bueno, és que s'ha de cuidar i ha de ser un amor etern. L'amor etern és sempre quan sigui sa i sigui maco i estiguis bé a la relació, perquè si arriba un moment que ja no i que és patiment i patiment i patiment per aconseguir arribar a un lloc i mai arribes, com quan et fiquen aquí la pastanaga davant a un conillet i et va seguint i tu li vas traient la pastanaga davant, però com l'estàs veient, perquè la fantasia tu la veus al teu cap molt clara, clar, arriba un moment que dius fins a quan has d'anar perseguint la pastanaga.
En el cas de la Sílvia, el 100% de les teves consultes van en aquesta direcció i, per tant, el 100% del patiment que veus està relacionat amb les qüestions sentimentals. I en el cas de la Montse no és ben bé així, suposo, tu també veus patiment degut a altres causes psicològiques.
Sí, sí, relacionades amb el treball, potser amb relacions familiars. Però sí que és veritat que les relacions amoroses estan a l'ordre del dia.
Ho dic perquè a l'hora de bloquejar persones, m'imagino que on hi ha més bloquejos és en les relacions sentimentals, no?
Sí, però haig d'afegir que a vegades caldria bloquejar altres persones, per exemple, companys de feina o fins i tot familiars.
Sí? Ah, sí? Mm-hmm. Ens ho pots explicar?
Sí, tant. Persones que ens fan mal amb els seus missatges i que no atenen a raons, no? Persones que potser s'enroquen al missatge de com som família, jo tinc dret a dir-te el que crec que has de fer. Missatges que fan molt mal, que són molt invalidants i que ens generen molta indefensió. I d'alguna manera hem de posar un remei, no? Si posem límits, no se'ns escolta. Si els tornem a reiterar, no se'ns escolta. I això es va allargant durant anys, durant mesos, doncs ens queda poc marge de maniobra.
D'acord, però bloquejar un familiar, per exemple, pot ser la bomba.
Sí, ho és. Sí, ho és.
Sí, és assumir que la persona tingui clara, no?, que assumeix unes conseqüències.
Correcte, sí. Les conseqüències és, de fet, moltes vegades l'argument pel qual ens resistim a bloquejar algú perquè sabem el que suposarà, no? Perquè, clar, després, d'alguna manera, hem de donar explicacions a les persones del nostre voltant, de la família, per qual hem bloquejat aquell familiar.
Que a més hi ha familiars doncs, que es posaran a favor del familiar bloquejat.
És possible i també és possible que intentin dissuadir-nos, home, però su família, com li fas això? Això és molt lleig, vols dir que no el pots perdonar? Sí que és veritat que rebem aquesta mena de missatges, no? Però hem de preparar molt bé quins són els arguments que direm i quins seran aquells arguments que no posarem sobre la taula, perquè d'alguna manera potser són missatges que ja hem escoltat en altres ocasions al llarg de la nostra vida. Parlo potser de famílies amb dinàmiques completament disfuncionals, que tenen molta, una conseqüència prou forta al nostre benestar.
En aquest cas, però, de la manera en què en parles, Montse, tu estàs explicant com un últim pas,
sempre com a últim pas, no? Jo reitero que és important posar límits i d'alguna manera tractar d'arribar a un consens, a un punt intermig, on important hem de diferenciar acceptació de respecte, és a dir, molta gent té problemes de a respectar o d'entendre els límits de l'altra persona. És com, jo no els entenc, no els tinc per què posar. No, una cosa és que els acceptis i l'altra que no els puguis posar. Jo puc no entendre per què una persona em demana límits, em demana que deixi de fer alguns comentaris o que deixi davant d'alguna conducta. La qüestió és que jo no cal que ho entengui per respectar-ho.
Val. Queda clar. Vols afegir alguna cosa, Sílvia, sobre el que estàs sentint?
Bueno, estàs d'acord? Estic d'acord. Per mi ha de ser l'últimíssim pas, perquè bloquejar un familiar, déu-n'hi-do, el problema de bloquejar un familiar és que els familiars, sobretot, em refereixo més a pares, germans, etc., els més propers, són persones que formen part de la nostra vida i té una lògica que formin part de la nostra vida, són el nostre nucli. I quan hi ha problemes allà, normalment es traspassa a altres àrees. O sigui, jo em trobo molt a consulta que hi ha gent que, doncs, la seva mare li va donar el missatge de que ella no era vàlida perquè mai aprovava res del que feia, li deia. Has de treure millors notes. Has d'intentar no anar amb els nois, que després la gent parla al poble. Has de fer això, has de fer l'altre. Llavors s'han quedat amb un missatge concret. Però tu podries bloquejar la teva mare. El problema és que tot el que t'ha generat això no ho bloqueges. La qüestió és que tu ho hagis de treballar, que arriba un moment que ho treballis amb tu mateixa, pots tenir una conversa amb la teva mare si ho necessites. A vegades no cal, perquè només que tu processis bé les coses que han passat i que aprenguis una mica de tot el que tu has tret d'allà, que ja has tret coses positives, perquè normalment és gent que després té una independència molt gran, que a nivell laboral li va molt bé, perquè han après a comptar amb ells mateixos només, perquè igual no podien comptar amb els familiars. Llavors, és una mica treballar-ho, intentar fer que la relació familiar sigui més harmònica, o almenys tu estiguis processant d'una manera més harmònica per tu mateix. Llavors el bloqueig ja seria realment anat molt malament tot. Ja.
Sí, clar, em poso amb la pell de la, per exemple, de la mare bloquejada, que dius, ostres, déu-n'hi-do, hauria d'anar, potser hauria d'anar també a veure la psicòloga o el psicòleg, eh?
Sí, tant.
Sí, no és gens fàcil, evidentment. Jo en cas de mares no ho he vist, sí que ho he vist en cas de germanes, per exemple, no? I després d'un procés d'intent de teràpia, de reconciliació entre elles dues que no ha donat fruit, vull dir, s'ha de posar en un context, no és algo que d'alguna manera recomanem sovint a teràpia, ni molt menys, sinó és l'últim dels passos, però sí que és important posar sobre la taula que és una possibilitat. L'última, segurament, però és una possibilitat.
Tornant a les relacions sentimentals, Sílvia Llop, quina diferència hi hauria entre bloquejar l'ex del WhatsApp o directament eliminar-lo, eliminar el contacte?
És diferent, perquè quan el bloqueges li negues la possibilitat de que et pugui escriure. O sigui, aquest és una mica la finalitat del bloqueig. Si algú t'està tocant la vara tota l'estona perquè t'està dient hola, estic aquí, hola, estic aquí, hola, estic aquí, i tu ja no vols que estigui allà, perquè cada cop que et diu hola, estic aquí, és com si, clar, és com si et clavessin un punxó al cor, clar, ja arriba un moment que l'has de bloquejar. En canvi, l'eliminar és més, jo ho enfoco més des de jo no vull veure aquest contacte perquè em fa mal, perquè li veig els estats, si fica estats al WhatsApp, el mateix amb les xarxes socials. O sigui, si jo tinc el meu ex a l'Instagram i va ficant històries i publicacions tota l'estona, jo no puc fer el meu dol tranquil·la perquè l'estic veient constantment. O sigui, m'estan arribant impactes de la seva cara, dels seus pensaments, de que si surt amb aquesta persona o si ara s'ha fet una nòvia nova.
I les teories que ens fem,
clar,
al respecte.
Això és el pitjor de tot, clar. Que després veus una foto, i ja em passa a mi en el grup aquest de Telegram, és que mi ex ha salido con una chica que no sé quién es y será su nueva novia y cuánto deben llevar, porque claro, la foto es del día 5, pero el día 5... Llavors es fiquen unes pel·lícules mentals que igual era una amiga o era, jo què sé, és igual, la cosina. Però la qüestió és que t'has muntat una pel·lícula sencera perquè has vist una foto o una frase perquè la gent diu, ha posat la frase per mi. És que igual no. Però clar, com anem rebent impactes i el nostre cervell és una olla realment a pressió i no para de donar-nos teca perquè nosaltres ens ratllem constantment, si estàs en un moment que estàs emocionalment baix, si tens l'autoestima tocada, és molt probable que et comencis a fer, a muntar unes històries i que cap sigui maca.
També imagino que teniu pacients que amb molta fortalesa emocional, Sílvia, que no els cal bloquejar ningú, que tot això ho gestionen d'una altra manera.
Clar, sobretot quan hi ha ruptures amigables, no? Tu pots tallar amb una persona i dir, mira, ja no t'estimo com abans, o estem discutint cada dia des de fa 3 mesos i això ja no és sostenible, o t'estimo molt però ja no vull més. I a vegades, si això es pren bé, que és el que hauríem de treballar com a societat per acabar prenent-nos bé, que si algú ja no ens estima o no vol estar amb nosaltres, no significa que siguem que no valguem res, ni que no trobem mai més a ningú, no significa res d'això, simplement, a vegades, doncs els camins es desvien, ja està. Llavors, quan t'ho prens bé i pots tenir una conversa de tancament tranquil·la, de mira, això em fa mal, a mi també em fa mal, però crec que és el millor, a vegades no fa falta bloquejar, i a vegades hi ha gent que inclús l'ajuda a poder tenir un cert contacte, anar a fer un cafè, explicar-te què tal, sempre i quan no et faci mal, eh? Uh-huh. O sigui, això és lo important. Si no t'estàs regirant per dintre cada cop que veus aquesta persona, vol dir que estàs fent un procés més tranquil·let. Uh-huh.
I sempre i quan no formi part de la negació, no?
Exacte.
Aquella esperança de si el continuo tenint o la continuo tenint a la meva vida, potser tard o d'hora podrem d'alguna manera reprendre la relació.
Elie Wiesel. El contrari de l'amor no és l'odi, sinó la indiferència.
M'agradaria fer un matís, i és que el bloqueig pot tenir, recollint una miqueta tot el que hem dit, no? De mode de síntesi, una funció més pràctica. Bloquejo perquè sóc incapaç de gestionar aquesta situació d'una altra manera, ja sigui per la meva pròpia gestió emocional o per la gestió emocional de l'altra persona, no? Dintre del context de protegir-nos, o bé un bloqueig més aviat a nivell simbòlic, és a dir, el meu període amb aquesta persona s'ha acabat, i com a part del procés de dol, com aquella persona que crema fotos, per exemple, o que d'alguna manera escriu una carta de comiat, doncs bloquejo per tancar una etapa.
Sílvia, hi estàs d'acord?
Sí, super d'acord. O sigui, crec que cada un també hem de conèixer-nos a nosaltres mateixos i saber què és el que ens va bé en cada moment. Hi ha gent que realment necessita fer aquest punt i final simbòlic, com diu la Montse, de mira, vaig eliminar totes les fotos de les xarxes, vaig a bloquejar la persona, vaig eliminar el contacte, i és la meva forma de dir-li al meu cervell que això s'ha acabat i a mi em va bé i em funciona i és sa per mi. O hi ha gent que ho necessita fer d'una altra manera. Per tant, superimportant conèixer-se, i al final el que hem de fer és el que ens vagi millor, evidentment sense trepitjar l'altre.
Sí,
vull dir,
mantenir la responsabilitat efectiva, clar, i tenir en compte que estem tractant amb persones que també senten com nosaltres.
Exacte, i que a més si les has estimat també està bé tenir una mica de deferència cap a l'altre i pensar, sí, potser en fer les coses el millor possible pels dos.
Sí, sí.
Hem parlat a l'hora d'establir un seguit de raons per bloquejar de les xarxes socials l'ex, en aquest cas, doncs, del fet d'eliminar records, de començar el procés de dol, d'evitar el contacte, però no hem parlat gaire d'evitar l'assetjament, i no només amb els ex. Amb l'assetjament, evidentment, suposo que parleu clar i català, no? Que, oh, i tant que sí, no? Bloquejar?
Sí, i tant.
I tant.
A més, són situacions molt complicades, perquè a més el bloqueig en aquests casos no serveix gaire, perquè la persona troba recursos per anar cap a una altra banda. Jo tinc una noia en aquest grup que us parlava, que el ex o la persona amb la que estava s'ha baixat una aplicació que el que fa és generar números de telèfon nou, per tant, li pot escriure sempre des de qualsevol número de telèfon, encara que el bloquegi de tots els números.
Increïble, si això existeix, una aplicació per generar números.
M'acabo d'enterar fa un parell de dies, Gaspar, però
sembla,
sí,
malaltís.
Sí,
sembla malaltís.
Sí, totalment. O gent que es genera noves direccions d'e-mail, per tant, tu fiques a l'spam aquest e-mail, però cada dia te'n pots fer un nou, és gratis, per tant, és una feina, això sí, vull dir que el bloqueig fa és que la gent que és una mica més vaga ja no fa això. Però hi ha altra gent que sí que o realment...
Obsessiva,
exactament. Sí.
Que aquí sempre hi ha l'esperança que la persona se n'acabi cansant.
Clar.
No?
Clar.
Sí, però mentrestant el camí pot fer-se molt llarg i molt dur.
I abans la Montse Cazcarra citava els companys de feina. No acabo d'entendre si ens ho pots explicar en quins casos creus que un company de feina s'hauria de bloquejar o de xarxes socials, d'internet o del WhatsApp.
Doncs de xarxes socials, per exemple, se m'acut persones que siguin molt tafaneres, que facin comentaris sobre el que veuen les teves imatges a les xarxes, a terceres persones a qui potser tu no has permès entrar a la teva vida, no? Per exemple, o persones que estiguin escrivint-te a tota hora sobre aquell projecte que hem de fer, i des d'un punt de vista més des de la crítica, des de la negativitat, des del carregar-te emocionalment de qüestions que no tenen, que són completament alienes a la feina, no? Potser des de com et diria, una estratègia d'alineació, no? De jo intento convèncer la Sílvia de la mala persona que és la Carme, per exemple, i estic tota l'estona fixa't, mira què ha fet, tu creus que ha de dir això? Si jo li dic a la Sílvia que això molesta i sembla que la Sílvia no ho entén perquè m'ho demostra amb la seva conducta, doncs potser haig de posar límits. I com reiteràvem, no? l'última situació que bueno, l'última estratègia a la que podem recórrer és bloquejar.
També a la recta final ja del programa, abans d'acabar, la Sílvia Llop, no envairé la teva intimitat, perquè tu, això que diré ara, tu ja ho vas explicar en un vídeo. Jo vaig veure en un vídeo en què parlaves de que tu has bloquejat, tal i com ens comentaves abans, a poques persones en ta vida, però que pel que fa a l'aspecte sentimental o emocional o de relacions, n'has bloquejat alguna?
Alguna, sobretot, jo no he bloquejat a exparelles, o sigui, a persones amb les que he tingut una relació, però sí que he hagut de bloquejar alguna persona que potser pues, m'he enrotllat algun dia i que després, pues, al cap dels mesos, m'han enviat fotos no sol·licitades. Ja ens podem entendre
això,
cap on va.
Això no acabo d'entendre, a veure amb altra... T'ho dic de debò, fotos no sol·licitades no acabo d'entendre. Què vols dir?
Fotos, com ho diem, de forma fina, Montse, tu saps de què parlo, eh?
De parts íntimes que no s'haurien de mostrar si l'altra persona no t'ho demana.
Montse, amb la seva diplomàcia habitual...
Això, és que jo per això, la Montse és un bon recurs, sí, perquè jo no sóc gaire diplomàtica.
Us complementeu molt bé, eh?
Sí.
Va, ara ja m'ha quedat clar. Sí.
Llavors això sí que vaig dir, bueno, primer vaig dir qui ets, no li va fer gaire gràcia, i després vaig veure que... Bueno, que tenia ganes de reprendre alguna cosa que ja no hi era, perquè no hi va ser mai realment, i el vaig haver de bloquejar, però perquè simplement a vegades no fa falta invertir energia en coses en les que ja no hi ha res.
Ara, quin perill, eh? Això de les fotografies que van circulant a posteriori quan ja no hi ha una relació.
Sí, totalment. L'amor digital, em penso que se li diu, no? Sí, totalment. Al cap i a la fi és una miqueta el que comentaves abans, que no som conscients del tot del que poden implicar certes conductes a les xarxes socials o a la missatgeria instantània, no com el WhatsApp. Crec que en això sí que hem d'aprendre molt al respecte.
Sí, no? I també el que dèiem abans, generen molt de patiment, molta angoixa afegida a tots aquests processos.
Sí, de fet, si ens fixem d'alguna manera, si tenim un problema amb algú, entrem a casa, podem tancar la porta i som nosaltres amb la nostra pròpia gestió emocional, però és que el mòbil el tenim sempre a l'abast i d'alguna manera és com un annex a la nostra persona, no? I si hi ha algú que a través del mòbil, de les xarxes socials, de les aplicacions, ens està generant malestar, està permanentment amb nosaltres.
Tot això ens porta al final també a parlar de l'opinió dels altres, de la importància que donem a l'opinió dels altres, que va augmentant cada cop més, degut a les xarxes socials. És un gran tema.
Sí, estem completament, constantment nodrits de l'opinió dels altres, i és opinió doncs, no sol·licitada, una miqueta com la foto que munt de la Sílvia, doncs igual amb l'opinió. A vegades, simplement perquè exposem el que nosaltres pensem o el plan que hem fet, no significa que la resta hagi d'opinar, tot i que entenem que d'alguna manera és implícit, no?, el context relacional, no sempre és fet amb aquest propòsit.
Són la Montse Cazcarra i la Sílvia Llop, que avui ens han acompanyat a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio parlant de bloquejar persones a través de WhatsApp, xarxes socials, que és un terme, la veritat, que no, a mi no m'acaba de fer el pes. O sigui, bloquejar no m'agrada. O sigui, l'expressió bloquejar la trobo molt forta.
És incòmode, perquè és negar la paraula a una persona.
Però és el pa de cada dia i n'hem volgut parlar. Moltíssimes gràcies per la vostra obertura de mires, per les vostres explicacions. Fins una altra.
Gràcies a tu.
Adéu.
A vosaltres també. Moltes gràcies per la vostra confiança. Fins demà a l'Ofici de Viure.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.